Molt bona tarda, és dilluns 21 de novembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català que beu aigua, però la justa i suficient, no fos cas que no arribés pels canons de neu de les estacions d'esquí. I ho fem, com sempre, Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas, que avui no té un pèl de tonto. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us parlaré de tres aliments que ens poden ajudar a blanquejar les nostres dents i de forma natural. Sabeu quins poden ser? Doncs en uns minuts aquesta i altres notícies curioses a la caravana de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui la reportera intrèpida d'aquest programa, jo, com sempre, ha sortit al carrer a preguntar-vos: seguireu el Mundial de Qatar? Teniu algun clar preferit per guanyar? A més, en parlarem de tot plegat amb l'expert del dia, Albert Quera, periodista esportiu de TV3, Catalunya Ràdio i Gigantes.
És dilluns i, per tant, toca saber què va passar un dia com avui. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs un dia com avui és precisament el Dia Internacional de la Televisió. És per això que en parlarem de com ha canviat el món de la televisió i com s'ha anat adaptant als nous formats amb el periodista i crític de televisió, Víctor Amela.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Conversarem amb Olek i Wojtek Burek, membres del grup de música Art de Triomf, que van publicar el seu segon disc, Bales Perdudes, el 16 de novembre.
És dilluns i, per tant, ens toca parlar de cultura popular i festes majors.
Seguirem descobrint quina serà la millor festa de Catalunya amb Francesc Marginet i també pujarà a la caravana, com sempre, Leo Espluga, amb qui parlarem de filosofia.
I els darrers minuts de programa, com cada dilluns, parlem d'òpera.
La directora d'escena i divulgadora musical, Maria Voronkova, ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera. Avui descobrirem Clemenza di Tito, de Mozart.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i en setè programa, com sempre, preguntant-nos a qui està el quejat, Andreu González.
Doncs avui, broma fàcil. He tingut un petit problema, i és que, clar, diria que és la primera vegada que en aquest programa ens venen dos bessons.
Sí, senyor.
I m'he liat perquè per les fotografies que he vist dels dos, de l'Olek i el Wojtek, doncs són bastant idèntics. He de dir primer de tot que ja estan aprovats només pel que diré ara. I és que són els creadors d'una marca de mitjons i calçotets que es diu American Socks i que són d'aquests dissenys estrafolaris que també t'agraden a tu, Joan.
A mi m'encanten, sí.
Sí, sí, a mi també he de dir que m'encanten. Però anem al gra, anem al que realment importa, que són els seus perfils. Comencem per l'Olek. I us he de dir que canviem el podi.
Atenció.
I és que els germans Burek desbanquen el presentador i director d'aquest programa en rècord de publicacions.
Un altre.
Si l'altre dia teníem en primera posició Xavier Grasset amb més de 2.000 posts, ara, en segon lloc, trobem el Wojtek amb 1.891 posts, seguit pel seu germà Olek amb 1.397 fotografies.
Mare meva.
Increïble.
Sí,
sí.
Perquè no sé d'on treuen tantes fotografies.
Però escolta'm, són dos bessons, per tant, compten com a un.
No.
No ho fem així, eh?
No, efectivament que no. Va. Tot i que he de dir que la majoria de fotografies apareixen els dos, eh? I no saps ben bé quin és quin, i has d'anar a les persones etiquetades per saber quin és exactament, si és el Wojtek o l'Olek. Però, a veure, coses a comentar entre els dos germans.
A
Espero
veure.
No liar-me. Primer de tot, qui s'ha quedat amb la part més gamberra, més rockera i més estrafolària dels dos?
Qui?
Doncs l'Olek. Moltes camises hawaianes, molt bé, molt festivalero, olé. I, de fet, diria que és el més alt dels dos per les fotografies que he vist. Dels fotos que els veurem, si això és veritat. Jo, si hagués de dir-ho, que aquí sempre hi ha favoritismes, per mi el meu preferit és l'Olek, eh? Però ara anem a estalquejar el Wojtek. A part de semblar-se molt, també fan moltes...
Bessons, eh?
Sí, efectivament. Fan també moltes coses junts. Surfejar, bussejar... Però anem a veure cosetes del Wojtek, perquè també, a banda de no cridar tant l'atenció com el seu germà bessó, té coses positives. És tranquil, vesteix normal, i el que més m'agrada, les fotografies no et fan parar boig, és a dir, són bastant normaletes i ben enquadrades. Així que, en definitiva, veredicte final, com avançava al principi, aprovadíssims.
Coneguem també el teu toc, Andreu.
Doncs avui el toc que porto és una versió dels llargs col·leccionismes que tinc. De fet, allà on vaig, allà on got em donen, got que s'afegeix a la estanteria de la cuina, de casa meva o del pis. Sí. Ara, potser tinc uns 40 gots només de l'estiu. Són
per
bastants.
Festa, eh?
Però aquests de plàstic, no? De festes majors.
Exacte, els reutilitzables. Sí, sí. De fet, us he de dir una cosa, és que la meva companya de pis l'altre dia en va tirar uns quants perquè doncs, ja no en cabien més a la santeria de la cuina.
Sí.
Així que és aquest el meu toc, diguéssim, de col·leccionar gots de festes i de... Per exemple, he anat a PortAventura, doncs també m'he quedat el got de PortAventura.
Sempre solucionen aquests gots.
Sí, la veritat és que sí. Perquè després no et... Bueno, no, anava a dir. Després no et fa mal que te'l tirin, però sí.
També,
sí, fa una miqueta de malet,
No, i el de PortAventura va molt bé per veure llet. M'encanta.
Què?
Un got de llet enorme.
Per veure llet?
Sí.
Però una cosa...
Però tu saps allò que dius? Un got de llet superfresc, superbo, a l'estiu em va superbé.
Però de quin got de PortAventura estàs parlant, tu?
Jo crec que tu parles... Ai, edició de 50 anys. Crec que eren. No vaig tenir el plaer de ser-hi.
Jo edició...
Era molt gran.
Aquell del Pájaro Loco?
No.
No.
No, que ells tan grans no, Un d'aquests normals, però així, mig, o sigui, no es veu, no?
Però és de plàstic.
Sí.
I t'agrada veure la llet en plàstic?
Bueno, no sé, bé, en plàstic.
Jo prefereixo una tassa, no?
Sí, tal qual.
Què vol dir la llet en plàstic? Però què vol dir la llet en plàstic?
Ai, no sé.
Que no et posen cartró aquí davant.
No, perquè jo no el demano per emportar. Aquest és una altra mania que tinc jo.
Ens estem liant, Sí, una mica. Jardí.
És que el cartró dona gust a cartró.
Aquí parlant de gots, està molt bé. Sí. Va, ho dies la gent que...
Versió metro. Doncs ho diu aquella gent que s'asseu sobre les barres que hi ha enmig dels bancs a les andanes de les estacions del metro. Sabeu, per exemple, la Sagrera, que hi ha l'andana al mig de les dues vies de tren.
Sí.
Ah,
llavors hi ha aquells bancs que n'hi ha un per un costat i l'altre per l'altre,
sí.
I estan separats per una barra metàl·lica.
Sí.
Doncs odio la gent que puja allà dalt, a seure's, quan hi ha un banc per a seure's.
Ah, amb els peus al banc, vols dir?
Exactament.
Ah.
Sí. No s'havia entès?
No
havia entès
que no.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs, com ja anava avançant, aquest cap de setmana he anat a PortAventura. I, de fet, no me n'havia donat mai, però mirant el vídeo, per exemple, del Xambala, és molt fort, perquè m'anava sortint uns somriures gens forçats i totalment de felicitat quan baixava per les baixades, a banda de cridar, no?
És de cridar molt o no?
Sí, la veritat és que sí.
Sí?
Sí, però aquest cap de setmana he anat amb gent que cridava més que jo. Llavors, el que passava era que jo estava rient tota l'estona, perquè em feia molta gràcia que estiguessin cridant tota l'estona.
Veus?
Es quedaven quasi sense veu.
Està bé, això.
Suposo que és l'adrenalina, això de la felicitat.
Oi,
això sí, després del mal de cap no te'l treu ningú.
Va, el propòsit que et vas marcar divendres, quin era?
Doncs era portar tots els tàpers a la iaia i així ho vaig fer. Va estar molt contenta, em va dir, ja era hora, nen.
Nets, no?
Home,
es va rentar.
Nets, clar, home.
És que, bueno, tot és possible amb l'Andreu.
Hola, bé,
i avui, nou propòsit.
Ja m'ha caigut. Doncs no ser una persona tan i tan insistent amb les coses que vull i les persones. De vegades em passo d'insistència i es pot arribar a fer pesat, ho sé.
Sí?
Em sap greu, sí.
De veritat?
Sí, perquè sóc d'aquelles persones que et deixen...
M'ho dius en sèrio?
Sí, perquè sóc d'aquelles persones que et deixen en vist i tu insisteixes. I això deu cansar.
De debò?
Sí, de debò.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Nou minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda i anem a conèixer la cara B d'avui, que com sempre ens porta Núria Ros. Què ens portes avui, Núria?
A veure, doncs avui per començar us porto els 3 productes, els 3 aliments que blanquegen les dents de forma natural.
Això ens anirà bé, perquè som cafeteros. Sí.
Exacte. Abans de res, sabríeu dir-me quins són, alguna idea?
Jo sé dir-te'n un, crec.
A veure?
Te'l puc dir?
Sí, clar.
Val, les pomes?
Molt bé.
Sí?
Sí,
les veus? Però hem de ser amb pell, sí o no? No?
No ho sé. Jo us explicaré.
Detallets.
No, però les pomes... Ah, sí, no?
Bé,
sí. Vale. Teniu alguna idea més?
Gràcies per dir-me que estic bé.
Hòstia.
Estàs bé, Nina Agustí, estàs bé.
La veritat és que ara mateix...
No voleu llançar a l'aire algun...
No, si les pomes van bé, la pera també va bé.
Va. Doncs abans d'explicar-vos quins són aquests, cal recordar-vos que cada persona té el seu propi esmalt i to dental i que modificar-lo és una cosa complicada, eh? Sí. També que tingueu en compte que per tenir una higiene adequada és fonamental raspallar-se bé les dents.
Home.
I com s'aconsegueix? Doncs realitzar moviments de raspallat que vagin des de la geniva fins al final de la dent. És un detallet que no tothom segueix, eh?
Correcte.
I molta atenció perquè no ens hem de raspallar fort les dents perquè la neteja sigui més eficaç, sinó ho hem de fer raspallar-les totes i cadascuna de les parts. dents. Per tant, rentar-se les dents hauria de ser un procés, diuen els experts, mínim d'uns 2 minuts. Ho compliu vosaltres o no?
La veritat és que...
No.
Jo crec que em passo.
Sí? Sí. Més de 2 minuts rentant-te les dents? Sí.
Ah, és que jo em poso molt nerviós.
No em feia el José així, com si fes a mà, no, perquè el meu és elèctric.
Ah, clar, no, és que els elèctrics ja ho és un altre món.
Sí, és curiós, sí? Em relaxa i m'hi passo allà...
És que relaxa, sí, sí.
A mi em fa molta mandra a la nit rentar-me les... Ho faig, però em fa mandra.
Això és veritat.
Bé, d'altra banda, i abans ho deia en Joan, també recordar que el consum regular de cafè i tabac afecta directament el color de les dents. I clar, i ara direu, home, és que a mi m'agrada molt el cafè. Ja no entro al meló del tabac perquè no està bé fumar, no s'hauria de fumar. Però clar, dieu, soc molt cafetero, doncs... Preneu el cafè amb una canya, amb una palla. Val, aquesta és una bona manera de que les nostres dents no estaquin tant, eh? Estaquen igualment, però no tant.
Però és que una cosa, jo em trobo alguna persona...
Bevent
cafè amb...
He de dir que ara està molt de moda, eh? Sí? Les influencers, el TikTok, fan aquests vídeos virals que es posen...
Ah, clar, des de Starbucks.
Cafè... Clar, però perquè tenen cafès com molt abundants.
Sí, això és veritat.
Amb un got de PortAventura.
Sí, de plàstic, és veritat. Sí. Dit això, anem al gra, eh? Segons publica avui La Vanguardia, el primer producte que blanquejaria de forma natural les nostres dents vindria a ser el formatge.
Ui,
molt bé! Ens encanta el formatge.
Home, sí, això home. Sí.
No sé com no tenim les dents més blanques. Tots mengem formatge. Ens hauríem de ja. Doncs que sapigueu que tant el formatge com altres derivats làctics, com el iogurt o el kefir, es diu així, eh? Kefir, sí, correcte. Doncs a banda de ser una bona font de probiòtics que beneficien a la macrobiòtica intestinal, doncs ens poden ajudar a mantenir el to blanc de les dents. I el perquè és molt senzill, és que són aliments rics en calci i fòsfor i són dos components que s'adhereixen a l'esmalt dental i contribueixen a neutralitzar l'àcid de la saliva. Dit això... Visca el formatge.
Sempre.
Ah, sí, tant.
Sempre.
A mi m'encanta el formatge.
I n'hi ha més, eh? En segon lloc tenim les maduixes. Ah? I és que, tot i que siguin un aliment de to més fosc i podem pensar que ens poden tenyir les dents, doncs que sapigueu que les maduixes contenen un enzim conegut com àcid màlic que fa que les dents siguin més blanques.
Això
no m'ho esperava, eh?
Això de tintar, mm-hmm. Sí, jo... Però perquè de vegades quan menges moltes maduixes no us passa que us queden
però,
una mica
però en aquest cas, clar, però estem parlant del color blanc.
Clar,
però després, o sigui, parles de que l'enzim aquest...
O sigui, imagino
aquest,
que després
l'enzim
se't quedi més... Se't quedi més blanques.
Clar.
No ho sé, però jo no m'ho esperava de les maduixes.
No, jo tampoc.
Però molt bé, també. Ens encanten les maduixes. Sí.
I maduixes amb formatge està boníssim.
Què dius?
Ai, per favor.
Sí, però formatge amb maduixa. O sigui, tu agafes un formatge, un trosset de formatge i maduixa. Perdoneu, no heu vist fondís de formatge?
Jo amb raïm, sí. I amb figa, també.
Sí, amb raïms, també.
Però amb maduixeta, per favor, o sigui, no heu vist Ratatouille, llavors, tampoc.
Sí, home.
Vale, doncs l'escena en què el Remy agafa una maduixa i un formatge i les barreja. Ah. No ho has vist?
No,
jo és que tinc fòbia a la ratlla.
Llavors no pots veure-la. No.
Bé, i per últim, i no menys important, i ho deia la Nina, la poma.
Bé, aquí.
De fet, la poma, com els cogombres o les pastanagues, atenció, quan es consumeixen crus, contribueixen a la neteja de la superfície dental. En aquest sentit, un bon aliat pot ser també el vinagre de poma, que a més té propietats antisèptiques. Això sí, segons diuen els experts, molt de compte a l'hora d'utilitzar-lo i d'abusar d'ell. Estem parlant del vinagre de poma, perquè pot ser contraproduent.
Clar,
ja
no,
ho diuen que els excessos...
No foteu ara un litro de vinagre.
No, i el glopegeu i tot, exacte. Perquè malament. Potser us caurà les dents.
Ai.
Val? Llavors, formatge i o derivats, maduixes, pomes, escogombra, pastanaga, crua, serien aquests tres aliments que ens poden ajudar al blanquejament natural de les nostres dents.
Molt bé.
Va, més cosetes, Núria.
Més cosetes. Canviem radicalment de tema i és que en un dia com el d'avui toca parlar altre cop de Shakira i de Piqué.
Ui.
Ai.
Sí. Ja, exacte.
Mira els
minuts. I és que molta atenció, perquè sembla ser que entre la ara ja exparella, ho sabem tots, no hi ha massa bon rotllo, que diem, eh? Us explico, va ser abans d'ahir el dissabte, quan es van trobar per primera vegada, però també de manera pública, després de la seva separació. No sé si n'heu sentit a dir alguna cosa. Heu vist alguna imatge?
No.
Doncs en aquest cas, la trobada va ser en motiu d'un partit de béisbol del seu fill en Milan. I per què abans us deia que no hi ha gaire bon rotllo? Doncs primer de tot perquè, segons les imatges publicades, l'exparella va mantenir una gran distància durant el partit. És a dir, no és que hagin acabat molt bé perquè ni es van saludar. Això és una mostra de mal rotllito, sí. De fet, no van creuar ni una sola paraula en tot el temps en el que van coincidir en el Club Béisbol Barcelona. Dir-vos que hi havia periodistes allà, vull dir que són fonts contrastades, que estaven cobrint aquesta trobada, diguem-ne. Però això no és tot, perquè en unes imatges publicades per diferents mitjans de comunicació es veu, atenció, Shakira aixecant el dit per fer la porra, es diu en català, la peineta.
La botifarra.
Sí. Oi.
A Piqué.
Vaja.
Sí, un gest que molts asseguren aniria dirigit directament a l'ex... Ai, el futbolista. Es pot dir exfutbolista ja, Gerard Piqué?
Ai,
no, futbolista, no?
Diu el José que sí. Si el José diu que sí.
Exfutbolista.
Exfutbolista.
Perquè quan li va fer estava de cares a la Shakira. I de veritat que si veieu les imatges...
És lleig.
Sí. Jo, clar, no us puc confirmar si li va fer o no, perquè primer de tot no estava al lloc dels fets, i som periodistes que contrastem la informació, per tant no ho puc afirmar. Tampoc sóc Shakira, per confirmar-ho, però us he de dir que les imatges i vídeos que circulen tot apuntaria que sí que ho vau fer. Dit això, si busqueu el moment per internet, poseu peineta Shakira, ja ho trobareu, això del, de la peineta, podeu jutjar vosaltres mateixos. Però, bé, aquesta és la notícia, però em sembla molt fort perquè és que la càmera la grava en primer pla. A sobre es fa com que es rasca l'ull, però ho fa amb el dit que es fa la pell.
Ah, no, això encara és més cutre si ho fas preso directament.
José, ho has vist o no? Sí, veus?
Sí,
és poc radiofònic, però... Bé, si ho busqueu i podeu jutjar i si voleu compartir amb nosaltres a les xarxes socials, doncs en parlarem. I, com sempre, acabem amb una miqueta de música i avui la notícia musical ens la porta Pink.
Que bons són, Pink.
Molt. Sí. I és que la cantant estatunidenca ja ha anunciat la data del seu nou àlbum, Trashfall. De fet, ho ha anunciat en forma de comunicat a través de les seves xarxes socials, on ha assegurat que el disc veurà la llum el proper 17 de febrer del 2023 i que aquest treball ja s'ha convertit, alerta, en el seu preferit. Pel que fa a la portada, la cantant apareix pujada en una espècie de penya assegat amb unes botes negres i amb un delicat vestit rosa de seda on mostra una clara imatge d'empoderament. Per tant, només falten 3 mesos per la publicació del nou àlbum de Pink, un àlbum que, recordem, arribarà 4 anys després del seu últim àlbum.
Que fort,
ha tardat,
això,
Ha tardat, perquè amb la pandèmia, entre mig i tot, doncs ja farà 4 anys. Toca esperar, per això de moment doncs us deixo amb aquesta cançó, que és un temacle, que es diu So What.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Gonna start a fight.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bé.
M'ha agradat.
M'encanta perquè només fas tu el pep i jo faig el pep.
Fem dobles veus i tot, ja.
Fatal.
Estem fatal.
Sí, sí. Fem fatal,
com sempre.
Estem fatal.
Què t'anava a dir Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa de Ràdio Estel i la Ràdio Catalana en general? Avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de la ciutat de Barcelona a preguntar exactament què.
Això és el que m'anaves a dir, eh?
Sí.
Senzill.
M'ha sortit així, de...
De dins.
Del tirón.
Sí. Va, doncs la pregunta del dia és una porra. I per què?
Amb xocolata o no?
Una porra. Sabeu que és una porra, no?
Amb xocolata, com els xurros.
Sí, no. I a banda, o sigui, a part...
Sí, home, sí. Per endevinar els resultats d'un partit, no?
Correcte. Sí. Doncs per què avui la pregunta del dia hem preguntat això? O sigui, no tinc
cap pregunta. Volies que preguntés per què, eh?
No,
per,
no, no.
Per què?
Sí, exacte, per què? Sí, és que, vaja, lius, ens estem fent. Per què una porra?
Per què una porra?
Bueno, doncs ja sabeu que aquests dies s'està celebrant el Mundial de Qatar, que ha donat molt a parlar.
Ei.
I he preguntat, qui creus que guanyarà el Mundial de Futbol de Qatar i per què? Això és el que li he preguntat a la gent del carrer, eh? Anem per parts. Avui, com que jo no en tinc gaire idea de futbol, sobretot pel que fa al Mundial, I menys de travesses. I a sobre, menys... Va, sisplau, que ens hem de centrar, Joan, que no pensem. Va,
No hi rayo?
És que...
Pots? Què
no
passa avui?
No puc. Vale, vale, que no tinc gaire idea de futbol, val? I menys del Mundial, sí?
Ni
I a sobre... No estic gaire d'acord amb el Mundial, també. I això, vale? Doncs declarada la nostra indignació que per tot el que està passant.
Sí.
Serà la gent qui ens digui si són persones futboleres o no. Començarem per aquí.
Perfecte.
Et sembla bé?
Perfecte.
Doncs escoltem-ho, José.
No.
No?
Ni molt, ni futbolera. Vale. Sé el que sé i prou. Sí, a vegades hi vaig, el miro, així.
Sí, clar. Porque me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Soy aficionado de Barcelona.
No, ja no. Ja no tinc... Mirava futbol fa molts anys, però ara ja no. Com que tot és per pagament, ja no, pràcticament no... Ni ho miro.
Una mica, no sé. He estat jugant a futbol, m'agrada, és un bon esport d'equip.
No, perquè fa una mica de fàstic el futbol, l'empresa en si, no? En plan, que m'ho he intentat pastar.
No, només de bàsquet, perquè sempre l'he jugat des dels 9 anys.
Sí, perquè jugava a futbol pues fins als 29.
Jo?
Sí.
No. Bueno, perquè, a veure, vaig fer futbol, jo vaig tenir la meva època i no és lo mío.
Jo sí. ¿Por qué? Porque me ha gustado siempre. De pequeño me ha gustado el fútbol. Algunas cosas no, cada vez menos, el tema de las pelas y todo el rollo, pero lo que es el deporte me encanta.
No, lo detesto. 11 personas chutando una pelota.
Le parece personas chutando una pelota, eh?
11 personas chutando una pelota.
Sí, crec que hi ha gent que s'indignarà una miqueta amb aquest últim tall, però clar, ara la pregunta és, seguiran o no seguiran al Mundial?
Claro que sí.
No.
Bueno, perquè no segueixo Mundial, però a part tampoc vaig a Espanya.
Sí, però no sé ni quin dia juguen, ni sé que la miraré perquè juga l'Ansu Fati, però poca cosa, quan surti, quan ho vegi, quan tingui hores lliures.
El segueixo una mica per sobre, però res més per informar-me una mica.
És que estaré fent un retiro de silenci, no el puc seguir.
Lo voy a seguir, aunque no me gusta donde se han ido, pero al final el deporte lo veré algunos partidos, pero tampoco me voy a obsesionar por el país que se han ido. No me parece muy correcto.
Puede que sí. Bueno, porque mi familia es argentina y en Argentina les encanta el fútbol. Entonces seguiré algún partido, pero solo lo de Argentina nada más.
I aquí farà un retiro de silenci, eh?
Sí.
Compte.
Esperem que li estigui anant bé.
Sí, home, sí.
Tot i que no ens pugui dir si li està anant bé o no, perquè no pot parlar.
Clar, perquè silenci.
Però si ens escriu un tuit, doncs li podrem...
Com es deia aquesta noia?
Júlia.
Avui li dediquem...
Què?
Aquest silenci.
Oh.
Ja està.
Ha estat molt bonic, això.
Veus que maco.
Sí.
La ràdio de tots. Ràdio Estel. La teva, eh?
La de tothom.
Vaja. Tira.
Va, doncs, clar, arriba la part més interessant de tot. El que m'està esperant. La porra, d'acord?
La travessa.
Exacte. Qui creuen que guanyarà el Mundial? I agafa't.
Ai.
Que m'han de dir també... El per què, òbviament.
Espero que Argentina, la verdad. Porque sé que es el último Mundial de Messi y creo, que nunca ha ganado uno. Y seguramente se esfuerce más de lo que se esfuerza últimamente.
Pues España, dale.
Brasil, perquè té el millor equip. Jo crec que sí, encara que no que guanyi, però hi té un equip espectacular, Brasil.
No sé, espero que algú que no es conegui molt.
França, perquè tenen un molt bon equip i sempre sorprenen.
Ah, he fet por, he apostat. He ficat Argentina, qui més jo? Argentina i França, perquè són les que... Són, teòricament, per mi, les que arriben a la final.
No ho sé, és que no sé ni qui està jugant més bé, si m'imagina. Vale. T'juro.
És el que Dios quiera.
Em va dir l'altre dia que o Argentina o no sé qui. Argentina, esperem.
Bé, Espanya, guanyo. Sí.
Brasil, França, Argentina. Por ejemplo, el Brasil tiene muchas figuras, como Neymar, Gabriel Jesús y Francia, Mbappé, Benzema, que está en Real Madrid. Argentina es Messi y el arquero también. Y España también tiene mucho.
Pues ya diré España porque... Pero no guanyará, realmente. No sé, no tengo esperanzas. Sé que va a ser el único mundial así al de 2010. Fins allá.
Hay muchos favoritos, muchos equipos, la mayoría. Portugal, Inglaterra...
Si nos tenemos que quedar con uno, ¿cuál sería?
Para mí... Quería que gane España.
¿Pero por algún motivo en concreto?
Porque estoy acá y... porque mi país no se clasificó y me gustaría que gane España y que porque yo estoy acá, alentaría a España.
M'ha agradat molt, Nina, la senyora, que li dius en aquest mundial, eh? Sí. Qui vols que guanyi i et diu, no sé qui juga, m'és
sí.
igual.
Sí, no, clar, però...
Està molt bé.
A veure, crec Està que no hi entenc gaire, però ara potser em fotré en un jardí.
Sí.
Crec que
no,
t'has
no
de classificar.
Els... Sí, 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 sí.
Exacte.
No hi van tots els països.
Vale, vale,
sí,
vale.
Sí.
No,
van
sí,
els
sí.
més importants, sí, però no hi van tots els països.
Val, doncs tenim... ara fem un rànquing, d'acord? Fem un rànquing.
Fem un rànquing? El rànquing de la Nina.
Sí. En primer lloc tenim Argentina i Espanya amb 4 vots cadascú, d'acord? Aquests serien els primers.
Sí.
No sabria dir-te si és per patriotisme, també et dic, perquè pot ser. Però Argentina tenia bastants adeptes, eh?
A l'altre lado del charco.
Exacte. Vale. Després tenim a França amb 3 vots.
Sí.
I posteriorment Brasil amb 2 vots, igual que els no sabe no contesta o que sea lo que Dios quiera, que
vaja,
també ens han dit.
Que també, vale. també.
Després han sonat Portugal, Regne Unit, de fons, però vaja, les clars preferides, Argentina i Espanya, seguides de França, sí?
Val.
I com que no tenim cap bola de cristall, saps? Sí. Sap cap esfera d'aquestes de vidre que digui... Oh, no, vale, això és per l'Andreu. Que ens pugui predir el futur, doncs ens centrarem en saber què pensa la gent del planter d'enguany de la sí. selecció espanyola. El planter de Luis Enrique.
Bien, bien. Uno de los favoritos también. Para mí es uno de los favoritos también. Están en el buen momento de España también.
Que Luis Enrique es un gran líder, que pot fer molta màgia. Veurem a veure què passa, no?
Que hi ha molts del Barça.
Té molt de mèrit per part de Luis Enrique i crec que no aspira molt perquè és gent molt jove, però té molta personalitat a Luis Enrique. Amb noms molt joves com l'Ansu Fati, el Gavi, bueno, el Pedri també, no és que dels que m'agradin més, però... Bueno, i aposta per la capitania del Busquets i bueno, el Pau Torres i gent jove, però sí, sí, sí.
Una mica improvisada, també, perquè hi ha jugadors que no els ve cal punt per estar a la selecció encara.
Bueno, que és joven, és el tercer equip més joven dels que se presenten i bueno, la gent no confia, però jo crec que podria passar el sorpasso, el segundo mundial, i podríem guanyar el segundo mundial, sí, jo crec que sí.
Escolta'm, la gent en sap bastant, de futbol, eh?
Sí, 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 sí. Al principi semblava que no, eh? Però després anaven traient coses...
S'han arrencat.
Sí. Tenim varietat, eh? Són massa joves, estan preparats per un Mundial. Aquest és un debat, no?, que està sortint per aquí. Ara en parlarem. Abans, Joan,
ui,
però...
Em vols dir alguna cosa?
Arriba.
No.
El bonus track. I got my head out this sunroof. I'm blasting my favorite
tunes. Els bonus tracks d'avui, Joan, perquè sí. en tenim dos una altra vegada.
Home,
correcte. En primer lloc...
Un dia farem la secció només de bonus track.
Sí?
No ho sé.
Però els hauríem de recollir molts, eh?
Val.
Sí,
fatal.
Perquè alguns
fatal,
són
fatal.
Molt bons. En primer lloc, tenim una persona que sí que es declara com una persona futbolera i que la tenim molt a prop, literalment. Escoltem-ho.
Sí, a la força, perquè a casa meva som molt futboleros, el meu marit i el meu fill. La seguirem, sí. El futbol la segueix tot. Home, intentarem que sigui Espanya. Està bé. Que s'hagi endut a l'Ansu Fati a l'última hora m'ha agradat molt, perquè és un noi que té tables. Esperem que no es lesioni, perquè sembla com de vidre aquest noi, però serà un bon fitxatge per la selecció.
No et tapis, no, Esther. No et tapis. Ha nacido una estrella.
Correcte. És l'Esther, la nostra companya de recepció, qui ens cuida i qui ens anima cada dia abans de començar els programes, com si de Cruyff o Guardiola es tractés, eh? Lo de salir i disfrutar, sí,
sí
o no?
Sí, sí.
Pues això és
gallina de piel.
Això és el que ens diu sempre, ens anima cada dia així i ens dona l'energia necessària per arrencar aquesta caravana, que a vegades ens costa perquè és dilluns, no? Llavors avui ens costa més. Doncs ja ho sabeu, tenim l'Esther i tota la seva família enganxada a la pantalla per seguir cada partit.
Ara.
I llavors a mi m'encanta la postal familiar, eh? També t'haig de dir.
Home.
I ara escoltarem el segon bonus track d'avui, Joan.
Som-hi.
Que és edició deluxe.
Ah?
Perquè és edició
bonus
deluxe.
Bonus track i deluxe?
Sí, jo crec que ja els dos són deluxe,
home,
perquè l'Esther també és deluxe.
Sí? Mira.
I ara tenim... Ai. És que José s'anima, també, veus?
Sí, home, sí, està bé.
Està molt bé. Ni més ni menys que el bonus track ens el protagonitza... Oh, mare meva.
Ens el protagonitza...
Sí, veus que em costa arrencar la caravana? Doncs ens el protagonitza Ferran Vilajosana, que és l'actor que ens va acompanyar divendres passat a les 4 de la tarda aquí a la caravana per explicar-nos tots els detalls del curtmetratge que el portarà als Goya del 2023, si no m'equivoco.
Sí.
Correcte. I si voleu recuperar l'entrevista, ja sabeu que podeu entrar al nostre web per escoltar-ho de nou.
www.radiocel.cat, Ràdio La Carta.
Correcte, però ara escoltarem què opina en Ferran de tot plegat.
No gens, perquè no m'atrau gens el futbol, ni la idea, ni... Poques coses m'atrauen del futbol.
Per tant, la selecció no la segueixes?
No, i menys ara, amb tot això al Qatar, no... Cap interès, és abominable.
Vale, doncs qui creus que guanyarà el Mundial?
Mira, espero que guanyin els drets humans.
Bravo!
Doncs ja ho tenim, Bravo.
Guanyaran els drets humans.
Que guanyin els drets humans, clar i català, i mai més ben dit. Joan? Ara sí, escolta la veu del poble i la dels nostres bonus tracks. Donem pas al nostre expert del dia, Albert Quera, periodista esportiu de TV3, Catalunya Ràdio i de Gigantes. Molt bona tarda, Albert.
Molt bona tarda.
Et faré la mateixa pregunta que els nostres testimonis, Si fem una porra, una travessa, que m'han dit que es diu, qui creus que té més possibilitats de guanyar aquest Mundial i per què?
Jo estic entre... Jo tinc clar que aquest Mundial, potser no, després, se l'emporta una de les dues sud-americanes, les més potents, o l'Argentina o el Brasil. Jo et diria abans Argentina. Bueno, sí que entra... Bueno, influeix, no, l'aspecte emocional de que sigui l'últim Mundial de Messi, però veig un equip molt, molt ben format, molt competitiu i sobretot que és molt difícil de guanyar. O sigui, jo em quedo amb l'Argentina.
Mm-hmm. Què en penses del nostre planter, del planter de Luis Enrique? Creus que són massa joves?
És un planter molt jove, és evident. És la segona selecció més jove de tot el Mundial. De les 32 seleccions que hi ha al Mundial, únicament superada pels Estats Units. És la selecció més jove en aquest cas. Jo a Espanya veig un planter jove, com ho dic, però amb molt talent. I amb moltes ganes de demostrar que, bueno, que ja són present, que no són futur, que ja són present. Molts jugadors consagrats ja a l'èlit, no, del futbol, com Pedri, Gavi, al Barça, però també... altres jugadors com Dani Olmo, o sigui, té un planter molt, molt potent a Espanya a nivell de joventut. I a sobre també molt ben compensat, no, per jugadors veterans. Tenim a Busquets, tenim a la porteria Unai Simón, que podríem dir que és veterà, no veterà, però també no és del tot jove, no podríem dir. Uh-huh. Però jo crec que és una barreja de joventut i experiència molt bona per Luis Enrique, i sobretot en atac, jugadors molt, molt versàtils, no, que poden jugar tots de tot. I això per un entrenador sempre és positiu.
Uh-huh. Llavors, creus que aquesta mescla ens dona possibilitats a Espanya per guanyar?
Jo crec que sí. Jo crec que és una barreja important per la idea i el pla de joc de Luis Enrique, que al final sempre hi ha el debat a les convocatòries de Luis Enrique, de que s'ha dejado a este, saps? Però Enrique ha format el seu equip, els seus perfils, i anirà a mort també. Si jo moro a la passada Eurocopa, que es queda fora de la final, per mi, injustament, a tantada de penals, contra la selecció italiana. Jo crec que Espanya farà un bon paper, donarà continuïtat al que estem veient en els últims mesos, també la Nations League, perdre la final contra França. No sé si candidata favoritíssima a la selecció espanyola, però jo estic segur que farà un bon Mundial i estarà allà, 100%.
Uh-huh. També sortia un altre país, no?, entre els nostres testimonis, que és França. Podria ser una gran amenaça?
França sempre és una gran amenaça, perquè té molt talent. Però es presenta aquest Mundial amb moltes baixes, Recordem Kimpembe a l'eix de la defensa, al mig del camp va sense Pogba i Kanté, que són els dos migcentres titulars de l'últim Mundial, on França es va proclamar campiona del món a Rússia, i a dalt, bueno, coneixem la baixa de Karim Benzema i d'Nkunku, un altre gran jugador que juga a Alemanya amb el Leipzig, i són baixes importants, però sobretot en atac jo crec que té suficient talent per reemplaçar-ho, no? Té a Kylian Mbappé, té a Griezmann, també té a Ousmane Dembélé. Jo diria que influeixen més les baixes al mig del camp, les de Pogba i Kanté, perquè allà té molta joventut per fer els substituts, com Camavinga i Tchouaméni, els dos jugadors del Real Madrid. Sí. Però jo crec que França, tot i les baixes, sempre està allà, perquè França competeix molt bé, té molt talent. Però veurem, que també està present la maledicció del campió, no? Que sempre diuen que, bueno, els últims anys s'ha vist que el campió anterior no passa a la fase de grups. Veurem. Jo, a mi em sorprendria molt que França no passés a la fase de grups amb el grup que té, no? Amb Dinamarca, Tunísia i Austràlia, però França sempre se la considera candidata.
Albert, ahir vam veure a aquest Equador-Qatar, no? El primer partit, un 0-2 a favor d'Equador. Com has vist l'arrencada del Mundial? Perquè ara mateix també estan jugant Anglaterra i Iran, minut 65, 4-0 a favor d'Anglaterra. Com estàs veient aquest inici?
Jo el Qatar-Equador d'ahir crec que va ser un partit inaugural bastant fluix. Molta gent, jo per lo menys, s'esperava una Qatar, una selecció qatarí que presentés, no, una mica de competència, perquè recordem que venen de ser campions d'Àsia l'any 2019, però no va ser la selecció que esperàvem que fos. Evidentment que tenen baixa qualitat, no, dels jugadors, portaven 5 mesos concentrats, sí, tot s'ha de dir, però aquests jugadors tenien una pressió a sobre enorme, espectacular, i això els va influir. Equador va jugar un partit normalet, tampoc va ser excel·lent, però normalet, i amb això li va valer per ser infinitament superior per mi a la selecció anfitriona.
Hola, Albert, bona tarda. Mira, a mi m'agradaria preguntar-te per la selecció anglesa que està jugant ara mateix aquest partit, com ens deia la Nina, i sobre un acte de protesta, un símbol que ja ha tingut lloc tot just a l'inici del partit, i és que els jugadors de la selecció han clavat un genoll a terra en senyal de protesta per la manca de drets en una població com la població qatarí, eh? Tot recordant, a mi em recordava molt, per exemple, aquell punt negre alçat als Jocs Olímpics del 68. Creus, Albert, que serà un mundial on veiem imatges com aquesta sovint?
Bueno, deixa'm fer-te una petita correcció. Crec que el manca del genoll a terra ja des de fa temps, sobretot a la lliga anglesa també es porta fent, que és per una lluita de racisme.
Val.
A la lluita de racisme a Anglaterra, això de la lliga anglesa es fa abans de cada partit els dos equips, i la selecció anglesa ho fa, doncs, a cada partit que juga. Ho veurem a tots els partits que la selecció de Gareth Southgate jugar aquest Mundial. És un senyal de protesta contra el racisme, però és evident que estem en un Mundial que, bueno, els altres temes no futbolístics influeixen bastant, no? És jugar a Qatar, un país que els drets humans, pues, ja sabem el que fan amb ells, no? I la protesta, pues, estarà constant. Vull dir, avui hem vist un comunicat de la Federació Anglesa, de la Federació Alemanya, Dinamarca, Gales i alguna més, no recordo totes, que no portaran el braçalet de capità de One Love per evitar més que possibles sancions als seus futbolistes. Vull dir, estem en un
mundial... Aquesta targeta groga, no?, que podrien ser amonestats.
Exacte. Llavors estem en un Mundial que, evidentment, els mitjans de comunicació, a la gent que li agrada el futbol, el seguirà veient, perquè el futbol i el Mundial es veu cada 4 anys, però això no implica que no s'hagin de tapar que en aquell país els drets humans, pues, no siguin molt, molt presents, no, a la ciutadania.
Albert Quera, periodista esportiu de TV3, Catalunya Ràdio i Gijantes, gràcies per participar avui a la caravana i que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, Albert. 7 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Ràdio Estel.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Mario, que això que no tens temps d'agafar el tren? No pateixis, que ho he mirat i hi ha un tren cada hora. O sigui que res, una dutxa freda, un cafetó per la ressaca i ves venint, que tinc aquí el teu fillol amb tota la seva classe que t'esperen. Nens, saludeu el tiet. Tiet!
A Renfe tenim la freqüència de trens més gran d'aquest país. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorius Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorius Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Va, 5 minuts pràcticament i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i avui, com cada dilluns, parlem sobre qualsevol tipus d'efemèride que val la pena recordar. I un dia com avui, Dia Internacional de la Televisió, no podíem deixar de parlar de la petita pantalla. Nina.
El 21 de novembre és el Dia Mundial de la Televisió, una efemèride impulsada per la ONU des de l'any 1996 i que pretén propiciar l'ús responsable de la televisió com a un dels principals canals de difusió d'informació pública, aportant valors al telespectador com la pau, la millora de l'educació o el desenvolupament econòmic de les nacions que conformen l'organització. Però a més, un dia com avui, nosaltres volem mirar endavant amb el retrovisor posat a la darrera dècada. Com ha canviat el món comunicatiu de la televisió? Internet ha fet plantejar nous formats? Se sent atret el públic jove per una franja de canals inamovible coexistint amb l'oferta de les plataformes? Per parlar-ne de tot plegat, avui puja a la nostra caravana el periodista i crític televisiu Víctor Amela.
Que no te mire, dice el psicoanalista. Solo gozan contigo los masoquistas. Infiel amante, pobre televisor. Aunque nadie te cante yo. Íñigo sin bigote, Balvin con gripe. Para cambios profundos los de Felipe. Tola en bata de cola y un servidor. A punto de escupirle al televisor. El españolito que ves la tele.
Víctor Amela, molt bona tarda.
Encantat d'estar aquí, en el Dia de la Televisió.
Ets un telespanyolito o no?
Jo sí, clar. Què deia? Deia la lletra, uno de los dos canales ha del arte el corazón, deia,
sí, sí, sí.
Parafrasejant Machado. I clar, jo era un d'aquests espanyolitos perquè teníem la 1 i el UHF.
Exacte, sí senyor.
Ja està, era el que hi havia, quan era petit. que jo, mira, jo he sigut petit molts anys.
Ens remuntem a, com deia Sabina, amb aquest telespanyolito, i ara ens ho deies tu, uno de los dos canales a del arte el corazón, sí. Aquests dos canals, com ha canviat la televisió des de que hi havia dos canals fins amb ara, això, que n'hi ha?
Clar, infinits.
No sé quants, eh?
Amb això ja t'ho dic tot. Imagina't un món en el que tu podies triar entre la primera cadena, que és com l'anomenàvem, i l'UHF, que era la segona cadena. I l'UHF, la major part del dia, parlo dels anys 70, no emetia, era neu, era aquelles guspires blanques.
Ni documentals, eh?
Res. I per canviar-la havies d'aixecar-te i fer clac, 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 no? Canviar una rodeta que havia.
Però això sempre... encara ho havia vist. Això.
Sí, era una rodeta, en el meu televisor Zenit, en tot cas, a casa, a Viviendas del Congrés, i era emocionant perquè mai sabies que hi sortiria, perquè com era un segon canal que feien altres coses diferents a les de la primera, doncs tenia un cert punt d'intriga, de suspens, no? I sempre em semblava que el que feien a la segona cadena era més interessant o singular, en fi. Era un altre món. Clar, ara estem en un món en què tu portes al rellotge de pulsera, si tu vols, infinitud de canals de televisió de tot el món, a banda d'emissores de ràdio, no? Si volem. És a dir, ha canviat aquell punt de ritual que tenia seure davant del televisor, que era com abans seure davant de la llar de foc amb la família. Era una mena de foc, si vols, metafòric, però que mantenia el nucli familiar unit, perquè tots volíem veure la tele. Uh-huh. I havíem de suportar el germà i a la mare i al pare. De vegades se feia vergonya coses que veies a la tele perquè estaves compartint-les amb la mare, per exemple. No? I en tot cas eren coses que sabies que el dia després podries comentar en el pati del col·legi amb els amics, perquè tots, tu tenies aquesta consciència clara, tots estaven veient el mateix a la mateixa hora, al mateix minut.
La televisió com a eina de sociabilització.
Totalment.
Eh? Sí, sí.
Ara passa que tu li dius a un amic al món sobre la taula, has vist? I dius una sèrie de Netflix, no?
Ara en parlarem.
I molta gent diu, sí o no, però una miqueta era aquell efecte, però sense escapatòria. És a dir, sí o sí, havies vist allò.
Si no, quedava sense conversa.
Si no, eres un pària.
Actualment es fa bona tele, Víctor?
Sí, home, sí, es fa bona tele. Es fa bona tele en el sentit de que pràcticament qualsevol persona pot, al llarg d'una setmana, trobar alguna cosa a la tele que li interessa, uh-huh. que li fa passar una bona estona, que li ensenya alguna cosa, o que el posa al dia del que està passant. És a dir, per mi fer bona tele és això, és a dir, que la tele et doni alguna cosa valuosa per la teva vida, per enriquir la teva vida. El que no podem pretendre és que totes les hores, de tots els dies de la setmana, la tele estigui fent coses que a tu t'encanten. Això no pot ser, com no pot ser que les persones que trobes a la vida totes t'encantin, no?
Mm-hmm. Sí que és veritat, i abans ho comentàvem una mica també, que la televisió s'ha mogut tant com s'han mogut els canvis socials i ha adaptat molt més un cert llenguatge inclusiu, molt menys ofensiu. Mira, l'altre dia venia l'Hisenda Roca en aquest estudi a presentar el seu darrer llibre i ens deia, jo recordo com Carmen Sevilla, per exemple, no, agafava trucades i una trucada d'aquestes era una dona maltractada i, en fi, el tema es tractava com gairebé algo habrás hecho, no?, para que te peguen.
O Martes y Trece feien un gag,
exacte,
que sortia una dona que deia, no, mi marido me pega lo normal.
Sí, exacte.
I era un gag és a dir, era un gag que en realitat no era un gag. Realment estava reflectint un estat d'ànim.
Sí. I això ha anat canviant molt,
però
no
massa, no? Sí. Ha canviat absolutament. Però, bueno, això va amb els temps, no? Segurament hi havia coses que no es podien dir a l'any 69 o a l'any 73 que ara sí es poden dir, clar. I, de la mateixa manera, hi havia coses que es deien en aquella època que feien gràcia o que, bueno, se metabolitzaven, se digerien i que ara serien molt ofensives, molt feridores. Bé, sempre hi ha aquests períodes de transició, no? Segurament era un noi, un xaval de 15 anys, l'escandalitzarien coses que... Segurament li escandalitzen coses que sent dir al seu pare o la seva mare en una sobretaula i el renyen. Jo ja tinc els fills grans, però jo sé d'amics meus que tenen els fills més jovenets i a la taula els renyen per certes coses que diuen no. És a dir, poden fer servir l'expressió... Perquè aquell és negre, no? Uh-huh. Ui. I ja s'enfada la noia o el noi de 16 anys. Perquè, què és això? Això no es diu. En fi, és la vida.
Un altre tema que s'ha posat molt damunt la taula és si s'ha sabut aprofitar des de la pantalla l'aparició de totes les eines que ha donat internet. Que jo crec que sí, que déu-n'hi-do, no? Amb la televisió a la carta, sobretot amb les xarxes socials. També s'està fent un tipus de tele molt encaminat a la xarxa social, no?
Home, jo, per exemple, et puc dir que veig, sense adonar-me'n, molta tele, d'una manera molt fragmentària, però que em posa al dia, a través dels tuits. És a dir, pràcticament tots els programes, o molts programes, van penjant fragments dels seus continguts. O seguidors del programa, o equips del programa. De manera que tu estàs fent feina, o estàs pel carrer, i pares un moment a fer un cafè, i mires el Twitter, i t'assabentes de l'últim que ha passat, doncs, el Sálvame, o el Cafè d'Idees de la Gemma Nierga, o a tants programes de televisió per aquests fragments. I d'alguna manera, home, no pots dir he vist el programa, però sí que has vist el més substanciós, perquè ja tu embolcallen amb una píndola. Per tant, sí, jo crec que sí, que hi ha com una bona comunió entre la televisió convencional, com l'hem concebut de tota la vida, i les noves eines d'internet. Jo crec que sí.
I aquesta bona comunió s'ha traslladat també entre la televisió i, com deies abans, les plataformes. Ho dic perquè tenim uns canals que ens ofereixen allò, i ja està, perquè evidentment s'està emetent en directe o no, però s'està emetent. Tenim publicitat, i a la contra hi tenim, mai millor dit, en Víctor Amel
a
l'estudi.
Sí, a la contra. Hola, què tal?
A la contra hi tenim unes plataformes on podem escollir el que volem veure, on no hi ha publicitat en la majoria, ara Netflix ha decidit que sí, etcètera, etcètera, no? Això hi conviu bé?
És molt interessant, perquè, per exemple, la gent gran que jo conec, no? Els meus pares, que són nonagenaris, no? I tinc la sort que encara viuen, i què fan? Estan asseguts al menjador, als seus butacons, amb la tele tot el dia encesa. Ells no saben ni què és una plataforma. No maneguen això, no saben. I jo he tingut paciència d'explicar-los i tampoc cal. Per què? Perquè ells tenen la tele encesa i com a molt van canviant de canal, que ja és una gran cosa, i tot el dia estan fent coses, estan passant coses a la tele que ells els tenen entretinguts. No necessiten res més, no volen res més. No han estat mai cinèfils ni estan buscant la sèrie de culte o de moda per comentar amb la veïna del quart, no. Per tant, té una funció molt guai, molt important, la televisió, encara que sigui fixant-nos en aquest tipus de públic, que després hi ha molt de possibilitats, perquè jo mateix, molts de dies, em fico a sopar veient First Dates i m'ho passo bomba. Perquè veig tres o quatre parelles amb aquella conversa tan surrealista, tan extraordinàriament original, perquè cap guionista al món seria capaç de dissenyar aquell diàleg. Aquell diàleg passa, està passant, no?
Anava a dir, tu t'agraden les coses trafolàries, eh?
Oh, sí, bueno, ho confesso, perquè la vida és avorrida.
No, però m'agrada molt.
Si no li poses una mica de sal i pebre.
M'agrada molt perquè hi existeix un altre etern debat, que és què mirem a la tele. Allò que ens volen donar i, per tant, mirem perquè no hi ha res més, o allò que l'audiència decidim amb els números de share, etcètera, 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 no? Aquest és el debat
combinació
de sempre. I ho dic perquè hi ha moltíssima gent, per exemple, que First Dates la mira i diu que no.
És una, és una combinació. El dia que un geni se li va ocórrer dissenyar First Dates, ell no sabia si ens agradaria. I porta 10 anys, o 8,
sí,
molts,
sí,
anys.
Sí, molts anys.
Per què porta tants anys? Perquè mirem, i ja dirà la gent que digui, diran que no ho miren, o quina cosa més cutre, quin horror. Sí, sí, quin horror. Però a mi sembla divertidíssim, jo m'ho miro. I s'ho mira tanta gent que fent els comptes els surt a compte. Per tant, sí que és una combinació de creativitat, de adocenamiento, si quieres, de la població, i del que sigui, no? de búsqueda d'entreteniment. No? Una altra cosa és que tu saps que tens unes plataformes que si pagues uns calerons, allà hi ha una munió, és com entrar en una biblioteca, que pots triar, llegir el llibre que vulguis en el moment que tu vulguis. I això està molt bé que existeixi, i per això funcionen. Perquè la gent valora que això és un servei que val la pena i paguen, no? Uh-huh. I segurament, si ara estan fent canvis en la manera de subscripció, és perquè estan intentant obtenir més beneficis, i al final segurament acabarem pagant una miqueta més, perquè és un servei que està molt ben pensat, no? Mm. És a dir, ostres, que un grup de persones molt creatives hagin fet una sèrie documental o de ficció sobre una cosa, però feta amb ganes, feta ben feta, doncs dona gust de veure-la, encara que sigui pagant una miqueta.
Ja fa temps, Víctor, que s'ha posat també sobre la taula una altra paraula que he de dir que a mi no m'agrada gens, però que s'usa molt: telebasura. La telebasura existeix?
Sí, bueno, no, jo crec que això ja està passant de moda, eh?
Sí?
Ara aquí tu estàs fent una miqueta de Radio Camp, perquè...
Com?
Sí, Radio Camp. Bueno, Camp era un terme que es feia servir quan jo era jove, que era una cosa passada de moda. És a dir, el terme telebasura, que bueno, va omplir pàgines i pàgines, sí, i pàgines dels mitjans, sobretot a finals dels 90, que és quan va començar la competència entre les televisions privades, i es deia que, doncs les Malmachicho eren telebasura, sí, Crónicas Marcianas era telebasura, por supuesto, yo, vamos a cruzar, esta noche vamos a cruzar el Mississippi, era telebasura, etc. Va haver un gran debat sobre això. Jo recordo haver escrit moltes columnes sobre aquest tema, ara ja no, perquè ara més o menys tothom ha entès que la telebasura no existeix. O sea, la telebasura és com l'escombraria que... Tu tens escombraria a casa, no?
Sí, i tant.
I no podries viure sense tenir una bossa d'escombraries, no? Per tant, és part de la vida de l'ésser humà. És a dir, l'ésser humà, des que estava a la cova, estava produint escombraries que s'havien de recollir o s'havien de deixar o s'havien de gestionar. Per tant, la televisió és natural que faci coses que siguin una miqueta de xalla, ferralla, i què? Bueno, està bé, és part del sistema de l'engranatge, però no ens hem ni d'escandalitzar ni de desitjar que tothom sigui millor que nosaltres. Perquè al final la crítica de la telebasura és: jo no estic malament com a ser humà, però tota la humanitat que surt per la tele hauria de ser perfecta. I si no, em molesta. No, home, no. Tu ets tan imperfecta com la gent que veus a la televisió. No siguis així.
Ja,
per tant, la televisió és un producte del que nosaltres som.
Com a consumidors, hi ha pedanteria?
Sí, clar que hi ha pedanteria. Això de... No, hòstia, vas veure ahir el 30 Minuts? Molt interessant. Vas veure aquell programa de... Bueno, hi ha dos o tres programes...
Que n'hi ha d'interessants.
Sí, n'hi ha, no? Però sí, hi ha aquells programes que sembla que has de seure davant de la tele amb una certa compostura, no? No en diré en paper i boli, però pràcticament, però sí. I amb aquella idea de que, bueno, allò és molt dens, important, solemne, i que això no ho mirarà la tieta papeta, perquè la tieta papeta no arriba, no? I, bueno, sí, em fa gràcia, això. Perquè, al final, la televisió és un mitjà d'entreteniment que ens pot fer millors persones si sabem aprendre de la televisió coses, de gent que surt per la tele, i doni-do, ja està, és molt.
Ara no deies d'entreteniment, entrem també al Politiqueo, va, perquè d'altra banda, les editorials de cada canal no estan massa viciades, és a dir, no s'ha acostumat massa la gent a dir aquest canal segueix aquesta idea, aquesta ideologia, cosa que d'altra banda sol ser cert, eh?
Sí, home, a veure, estic segur de que la gent que segueix el Telenotícies de Vicente Vallès ja sap què li agrada i què li disgusta de Vicente Vallès, i li encanta que el Vicente Vallès faci notícies amb una coletilla crítica de certes notícies. La gent que mira a Rosa Quintana ja sap de quin peu va fluixar la Rosa Quintana, o la gent que mira TV3 està buscant una cosa concreta, està buscant un cert confort anímic, no? Que segurament, quan no el troba, s'enfada moltíssim. No? Per tant, sí, cadascú busca amb una tele o haver el confort de reafirmar la seva visió del món, o directament busca a persones que l'enfadin molt i que el facin sentir a la contra d'una opinió. Això què vol dir? Que efectivament hi ha un sesgo de cada un dels espais de cada una de les cadenes, en un sentit o en un altre, i aquest és el joc, aquest és el joc. L'espectador tria en cada moment que li ve de gust, no? I jo considero que l'espectador és molt intel·ligent en aquest sentit, perquè tria el que li convé, i que no té sentit... És a dir, jo he sentit veus d'alguns polítics de posar barreres o posar normes. Jo estic en contra de qualsevol barrera, qualsevol restricció, qualsevol correcció del que faci qualsevol periodista. Per què? Perquè que faci el que vulgui i jo ja decidiré si el miro o no el miro, si el segueixo o no el segueixo.
També en campanya electoral? Allò del minutatge per partits, vale, etcètera, etcètera?
En campanya electoral hem de distingir entre les televisions privades i les televisions públiques. Una televisió pública es deu a una institució que es diu el Parlament, perquè al final una televisió pública depèn del poble, i el poble s'expressa geomètricament, s'expressa matemàticament al Parlament. Per tant, jo, en contra de la majoria dels meus companys de professió periodística, defenso les quotes.
Sí?
Sí. És a dir, durant el període electoral, hòstia, tu, que al final són 7 dies en 4 anys, tampoc és tant, bueno, no, també hi ha després les campanyes municipals, és veritat. Però són curts, períodes curts en els quals, escolta, no ens barallem, fem un càlcul matemàtic. Què li toca a cada grup polític? Tant, doncs ja està, tu.
Però una,
s'aplica
una notícia,
matemàticament.
Una notícia,
no, Víctor... Parlo dels espais electorals,
sí.
I dels informatius. També.
Això, qui anava? Una notícia sí. Es pot valorar matemàticament?
Jo, en aquest sentit, sóc estalínia. I considero que amb un informatiu d'una televisió pública, durant un període electoral, no pot ser que perquè sigui el presentador o el director tingui una inclinació política, surti beneficiat cronomètricament una opció política. No. No em sembla just, no em sembla bé, perquè justament això és un argument perquè després els partits polítics vulguin posar el seu, lògicament, si acaba fent realment el que vol, és a dir, el que li agrada. No, que voti i que pensi el que vulgui el moderador o el presentador de l'informatiu, però durant aquells dies que s'ho guardi a la butxaca, durant aquells dies, perquè l'estat d'any ja farà el que farà, però aquells dies es guardi a la butxaca i que compleixi estrictament el cronograma del que li correspon a cada grup polític. No és tan complicat, ja està, i no ens discutim.
Ens queda res, mig minutet, Víctor, però no vull que marxis sense que et pregunti. Ja que estem aquí a Catalunya, parlem també de la nostra, ara ho traies, TV3. Hi ha qui diu que els temps de glòria de TV3 ja ha passat i que ara no queda molt clara la trajectòria que està agafant. L'altre dia, per exemple, parlàvem amb l'Antoni Bassas i la Lloll Bertran i ho deien també en aquest estudi. Creus que és així, que TV3 s'ha quedat estancada?
Home, aquí hi ha hagut una sèrie d'anys on moltíssims telespectadors catalans que durant anys havien viscut, l'estic mirant-la perquè la tens aquí a l'estudi,
sí.
Van estar mirant-se el TV3 realment com un mirall que reflecteix la societat en la que viuen. Durant els últims 5 anys no ho han sentit així. Han sentit que era una televisió de sobte segrestada per una visió del món que no compartien, parlo més o menys de la meitat dels telespectadors de Catalunya. Per tant, aquí hi ha hagut una greu errada, segons el meu judici, una greu errada que ha perjudicat greument TV3. O sigui, TV3, els que han manat a TV3 s'han equivocat i han perjudicat TV3. I a mi em sap molt de greu, per això jo he criticat molt aquesta tendència i he demanat sempre més pluralitat. És a dir, si el debat ha estat durant 5 anys, si independència o no, doncs jo sempre he dit que per cada defensor, que sigui tertulià, sigui opinador, analista, de l'opció independentista, ha d'haver un de l'opció autonomista, que és la meva. Ja està! S'ha acabat el problema. És a dir, TV3 deixaria de ser criticada per aquesta banda si, intel·ligentment, els directius fessin això que estic dient, que no és tan complicat. Ara, la resta del programa d'entreteniment, doncs que cadascú dels que surten digui el que li doni gana i que faci el que vulgui. Però quan es parla d'opinar políticament, haurien d'estar igualades les opcions.
Víctor Amela, periodista, crític de televisió, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia.
Encantat.
Que vagi molt bé.